En el marc del projecte Collective Signatures, una residència creativa per a artistes que s'està elaborant aquests dies a Formentera, el passat dissabte es va celebrar la conferència Sistematurgy, accions, dispositius i dibuixos, a càrrec de Marcelí Antúnez Roca, cofundador de la Fura dels Baus, un referent en l'ús de l'art electrònic en performances i instal·lacions escèniques. Hem volgut aprofitar la seva presència aquí, a la nostra illa, per fer un petit repàs amb ell al respecte de la seva trajectòria artística, des dels seus inicis a la Fura dels Baus fins a les seves darreres creacions. Una extensa carrera escènica on ha anat desenvolupant una iconografia molt personal, com ara la seva sistematúrgia, un terme acunyat per ell mateix i basat en la reflexió sobre els sistemes de producció artística. Marcelí té una llarga trajectòria dins l'escena experimental que l'ha portat a actuar en més de 40 països. Marcelí Antúnez, benvingut a Ràdio Illa.
Gràcies.
I també ens acompanyen a Francesca Carol. Ja sabeu que ella és la impulsora d'aquestes residències artístiques. Hola, Francesca, hola de nou, com estàs?
Buenos días.
I també en Miquel Costa. Hola, Miquel, molt bones.
Bon dia, Pepo, què tal?
Bé, a Marcelí Antúnez se'l coneix com un dels fundadors del ja mític grup La Fura dels Baus, no? Com varen ser aquells inicis, Marcelí?
Com ho explico? Nosaltres som d'un poble que es diu Mollà. Jo vaig baixar a estudiar a Barcelona el 77 i el 78 de dos amics, el Carles Patrícia i el Pere Tantinyà, es van afegir a l'aventura de Barcelona, vam llogar un pis. Allà hi havia un moianès, un personatge especial, sembla un alienígena, que es diu Quico Palomar, que és 10 anys més gran que nosaltres, i ens va proposar d'acompanyar-lo perquè ell és cantautor mandrós, i aleshores vam buscar un nom, li vam dir La Fura. Allà hi havia també la Teresa Puig, i al cap de 3 mesos d'aquesta La Fura, jo vaig dir Els Baus, i va quedar La Fura dels Baus, i després d'aquests 3 mesos d'haver acompanyat el d'allò, vam començar una gira amb un carro i una mula blanca, enorme, per tot el que és una bona part de la Catalunya Vella. Vam començar al Moianès, vam seguir pel Lluçanès, vam baixar per Osona, vam pujar cap a les Guilleries, vam passar per Pruit, allà ens va acollir el Boadella, que tenia la cúpula allà. Després vam baixar a la Garrotxa, vam fer l'Empordà, el Baix Empordà, el Vallès Occidental, i al cap de 3 mesos tornàvem a Mollà. Això va ser a mitjans d'agost del 79, i tornàvem, em sembla que a finals d'octubre d'aquell mateix any, no?
Dic jo que el públic hauria al·lucinar un poc, no? En aquella època, no sé si estan molt acostumats a aquest tipus de propostes innovadores.
Bueno, en aquell moment tothom flipava, no? L'altre dia vaig estar en un poblet de l'Alt Empordà, que es diu Esponellà, i vam anar a dinar a un lloc que, per cert, es menja molt bé, Can Roca, no és el dels germans, eh? I li vaig demanar, no se'n recordarà pas de que vam estar aquí al 79 i tal, i diu, bueno, jo no, perquè no hi era, però parlarem amb la mestressa. I després de menjar, entrar a la cuina, i se'n recordava, deia, ostres, vaig deixar d'anar a l'escola i de fer els deures per venir-vos a veure, no passava res aquí, que vingués un carro i una mula, i ja se'n parlaven, no? Com que anàvem a peu d'un poble a l'altre, doncs ja els cotxes que passaven flipaven, i ja s'ho deien, i ja estaven tots avisats. Però bueno, aquest va ser l'acte fundacional. El que passa que durant uns anys després vam estar fent teatre de carrer, el 82 va haver una voluntat de professionalitzar el grup. Allà va entrar la major part de la gent que encara avui està a la Fura: l'Àlex Uller, el Jürgen Müller, el Pep Gatell, el Miqui Espuma. Vam quedar nosaltres tres i més gent, no? El Hansel i el Jordi també, que ja no estan al grup. I pràcticament un any i mig després ja començàvem les accions, que és aquest espectacle que els que el van veure se'n recordaran sempre, perquè trencàvem un cotxe amb destrals i masses a cada actuació, trencàvem les parets, bueno, va ser fantàstic. I d'allà vam saltar del que se'n podria dir, diguem, un tipus de vida o de modus vivendi basat en lo regional i en els pobles i tot això, doncs vam fer un salt internacional que va ser molt ràpid. En un any i mig ja estàvem actuant a Copenhague, a Hamburg, a Itàlia, bueno, a França, a Bordeus, bueno, vull dir, va anar molt, va ser un creixement exponencial.
Marcelí, d'aquella etapa teva, que va ser, si no recordo malament, entre el 79 i el 89, van ser 10 anys, en què es va fer una trilogia, tu comentaves aquesta primera acció, accions, però n'hi va haver dos més. Ho comentava en Pepo, no? Era una manera diferent d'entendre l'espectacle de carrer, d'entendre el teatre de carrer, una cosa molt novedosa, molt espectacular. Fusionava música, grans accions, era tota una intervenció en els carrers. Suposo que una mica, bé, els referents, ho vas explicar l'altre dia una mica, breument, l'Antonin Artaud està al darrere, no? Hi ha tot el seu teatre de la crueltat, tot el seu manifest, que va ser també un autor que va influenciar a moltíssims grups, no? Va ser una influència molt gran per moltíssims grups de teatre de la segona meitat del segle XX, i entenc que per a altres també. Però quines altres influències tenia la Fura dels Baus?
Bueno, referent a Artaud, que Artaud realment sí que l'havíem llegit, però no n'érem conscients, sinó que va haver una espècie de transmissió d'un grup a l'altre, així és molt ràpid, del Living a Breton Puppet, de Breton Puppet Comedians i de Comedians a la Fura, va ser aquest, que amb tots els, cada grup té la seva personalitat i nosaltres la vam adquirir en aquell moment. Diguem que en el segle XX hi ha com dos grans corrents, no? La corrent de Bertolt Brecht, que és una corrent basada en el text, i la corrent que proposa Artaud, que és un teatre més basat en... encara que de vegades té text, més basat en les imatges, en la búsqueda de la reacció del públic, amb una altra forma d'entendre l'actuació, que s'acosta potser més al que avui s'anomena performance, no? Encara que això té uns altres orígens. En el cas en el nostre cas, doncs nosaltres evidentment vam portar el teatre de carrer a nous espais, espais industrials, palestres, llocs tancats, però amb la mateixa estratègia que es fa al teatre de carrer, per tant, doncs coneixent molt bé quin és, entenent el públic com un cos gregari, com un únic cos i que té un comportament específic. I després doncs, allà van passar influències de tot tipus, des de la influència del buto japonès, la dansa buto, que portava clarament el Jürgen Müller, perquè en aquell moment l'estava practicant, doncs, fins al que a mi m'havia interessat de belles arts. Jo soc fill de ramaders i carnissers, i aleshores doncs, quan vaig veure els accionistes vienesos vaig dir, hòstia, si el que he vist a casa tota la vida és art, no? Aleshores doncs, això està allà, no? Amb aquelles pintures, aquells cossos sanguinolents, etc. Aleshores, diguem que doncs, també les antropometries de Klein, hi havia una coneixença a les màquines de Tinguely, és a dir, tot el que és la segona meitat dels 60 i principis dels 70, nosaltres ja ho adoptem i ho portem a un altre terreny sense cap mena de vergonya, no? Érem molt joves, ens semblaven, aquesta gent tampoc els coneixíem personalment, i aleshores l'aportació que de fet fa la Fura és que, mentre que molts d'aquests treballs es movien en l'àmbit de les galeries i, per tant, estaven constrenyits a un públic limitat i a unes determinades situacions, doncs nosaltres hi afegim la continuïtat en el temps, en el fet de que, i aquest és el nom del primer espectacle, accions, és a dir, no és una acció, són diverses accions, fins a set, que es combinen, que per tant entre elles també estableixen una certa relació de ritme i d'intensitat, que contempla l'espai com un element, en el cas d'accions sobretot, com un element escenogràfic real, i aleshores doncs, jugàvem, a la millor hi havia un dipòsit de 50.000 litres de ferro i ens fotíem allà amb la massa a fer percussió, no? Me'n recordo a Madrid que vam actuar a l'antigua Mercado de la Puerta de Toledo, que avui és un centre comercial, sí. I el públic es va enfilar allà per veure-ho amb una... devien ser unes casetes o unes parades que es van ensorrar i el pare d'un que era metge els va atendre. Bueno, vull dir, era increïble, no?
Clar, és que quan un veu les imatges, Pepo, és... un pensa, no?, de quina manera controlaven tot això, no? Perquè Marcelí, a part de ser performer, músic, també dibuixant dins aquests inicis de la Fura, era també coordinador artístic.
Sí.
És a dir, que tocava coordinar...
Va sorgir natural, d'una forma natural, era com el líder natural, i aleshores em vaig anar retirant, accions, tenia un paper fonamental, era un dels que trencava el cotxe, per tant, se'n recordava tothom de mi, però a poc em va anar interessant com això es filava, no? i en el cas de Sud o Sud ja tinc un paper secundari, bueno, com a músic, com a acompanyant dels músics, en realitat, perquè tot i que jo participava en les composicions, no estava al davant. Al davant estaven el Miqui i el Carles. Mm. I en el cas de Sud o Sud, doncs el Vicky, com es diu, el Leo Mariño i el Vidal, que també van participar d'una forma molt, molt bona, no?, en aquell projecte. Per tant, em vaig anar retirant, i en el cas de Tiermont, que és la tercera peça, doncs encara va ser més evident, no? Perquè allà vaig assumir també tasques de gerència i de producció, perquè el mànager que ens portava se'n va anar, i va ser, doncs, realment una fita. I, de fet, Tiermont, que se'n parla poc, i se'n parla poc d'aquests espectacles, perquè la meva sortida va significar un abans i un després. Hi ha una fura preolímpica i una fura postolímpica, no? Refet la fura, han seguit mamant d'aquesta fura preolímpica, és a dir, i és el que és per el que va ser. Evidentment, les coses que ha fet després són importants, les òperes, aquests grans espectacles són importants, però no deixen de ser coses que estan ubicades en un altre context i que representen també una altra forma de veure el món i de representar-los. En aquell moment nosaltres, per molta gent, significàvem la llibertat. Arribàvem a... M'he trobat amb gent de Belgrat o gent de Montreal, 30 anys després, i t'expliquen el Sud a Sud com si l'haguessin vist ahir. Ja. Se'n recorden, els va marcar la vida, ja, perquè per moltes persones va haver un abans i un després, no? I t'ho expliquen, i dius, hòstia, tu...
Sí, aquelles primeres tres obres, de fet, la gent se'n recorda.
Perquè, a més, tenia un aspecte important, que és que tu plantejaves una nova convenció. El fet de plantejar una nova convenció significa que la gent no sap on està. Quan tu vas al cinema, al teatre, t'asseus, ja saps que s'obriran les cortines, s'encendran unes llums, etcètera, etcètera.
Descol·locaves el públic
i després ja entres a llegir, diguem, el sottotexto, com diuen els italians, no? Si ho fa bé, si ho fa malament, si l'escenografia està ben posada, si la dicció és bona, si el feeling dels actors està funcionant, i allà t'ho trobaves tot de cop, no? Sí. De fet, me'n recordo a Pamplona, que hi havia 500 o 600 persones i tiràvem uns coets al final de quan patàvem el cotxe, el deixàvem ja destrossat, fotíem uns coets amb uns filferros que anaven de cap a cap, i allà, com que era el tirar el filferro molt llarg, devien quedar a 2 metres i tal, i hòstia, la gent així tots a terra, tu, 600 tios a terra, com si hagués caigut una bomba.
I és que ara m'estaven recordant de la meva abuela, el cel sigui, no?, quan veia a vegades el Telenotícies, això, la fura dels baus, aquesta fura dels baus preolímpica, no?, i no ho entenia. No es quedava com dir, això, què fan aquests al·lots? No?
Home, encara hi ha molta gent que no ho entén, de tot allò que
com, o sigui, s'ha d'entendre, no s'ha d'entendre, com ho podem digerir?
Per exemple, accions... és a dir, que en el moment de trencar el cotxe, jo em referia a casa, abans de dinar, a casa de la meva família, doncs hi havia una mena d'atacs de ràbia si el dinar no arribava a l'hora, per la gana, suposo, que es muntaven uns haris que flipes. Llavors jo em basava en això, amb el cotxe, o sigui, sí. M'ensenia com un record d'infància, no? I recordo que els meus pares accions no el van veure, però després van venir a veure Sud a Sud. I em vaig veure, ja estava allà amb una bombona donant voltes, amb la bombona per la rodar amb una cadena.
Una bombona de butano.
Sí, una bombona d'aquestes de... Bueno, buides pesen 3 o 4 quilos, eh?
Sí.
Bueno, jo més que l'estava amb catxes, ja, com quan muntàvem i desmuntàvem nosaltres, i veig la meva mare per allà, corrent, tota somrient i tal. I anava amb la meva germana i dic, hòstia, puja'ls a dalt, perquè estàvem al Mercat de les Flors, perquè hi ha un... que no hi anava el públic, de fet el públic estava sota amb nosaltres, perquè ho vegi des de dalt i només falta que prengui mal aquesta dona. I es va queixar. Va dir, hòstia, m'has fet pujar dalt, jo, com el bé que estava passant a baix, no sé què, aquí es veu Cal Maties, a casa meva li diuen a Cal Maties, i allà es veu Cal Maties, tot el tema, les freixures, tot això li encantava. Vol dir que de vegades, anècdotes a part, no cal entendre, no?, sinó viure. Això era lo interessant, potser. I també, en certa manera, lo dolent, perquè a la fura se l'ha deixat una mica com una espècie de bogeria, com una cosa que es va afegir per casualitat, com una meca, com un element caòtic, quan en realitat nosaltres veníem d'una forma autoapresa, de tot un coneixement de sistemes que vam reinterpretar i que vam anar posant i que vam anar ajustant, diguem, un llenguatge als nostres propis coneixements i, per tant, controlàvem perfectament. Vull dir que en aquest sentit el que el que es veia era el resultat d'un treball perfectament estudiat, no?
Marceli, comenta un poco más el valor del cuerpo en este tipo de acción. El cuerpo del artista, el cuerpo del público.
Bueno, segueixo en català, ja m'entens, no?
Sí.
En català, no?
Sí, 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 lo entiendo. Sí, okay.
El tema és que el cos és el mediador, no? O sigui, és el mitjà que fa que tot passi. És a dir, des del músic, a través dels seus instruments, les percussions de metall, o en el cas dels actors... I això està, jo crec que en el llenguatge de la fura està molt present. El cos entrellaça els altres cossos, però també posa en marxa els objectes, dona vida als materials, rep els materials sobre si mateix, per tant, és el mediador. En aquest sentit, diguem, una de les particularitats del treball que va fer la fura en aquell temps va ser que proposava... una forma d'entendre la narració o el relat sense defugint de la paraula, no? I aquesta també va ser la clau perquè tingués tant èxit internacional. Pensa que l'any 89 vam estar a Montreal, vam estar a Yokohama, vam estar a Sydney. Vol dir que el 84 estrenàvem accions en 5 anys. Estàvem ja, vam estar també a Venezuela, a Mèxic. Vull dir, a part d'estar per tota Europa, vam fer vam fer Iugoslàvia, encara no s'havia desfet, per exemple. Vam fer Zagreb, Ljubljana i Belgrado, no? I ens van donar un premi allà, per exemple. Vol dir, el cos és l'element mediador, no? Però no és només l'objecte únic. És a dir, és el que serveix, és el fluid en el que aquestes coses. I el fet de treballar amb la música, la imatge, el moviment, els materials, objectes, tot aquesta, això també crea una percepció que molt interpretativa, no? És a dir, que tu d'alguna manera completes. El fet de que no hi ha... La paraula té un grau de precisió que de vegades destrueix certes formes, no? Aquesta seria un, jo crec, un clar exemple. I així, diguem, doncs, això.
Ara parlarem també de la teva trajectòria més enllà de la fura, també amb Los Rinos, vas estar també uns anys, i després tota una trajectòria personal extensíssima, però dins aquests anys de la fura, bé, comentàvem ara les influències que havíeu rebut, però també està clar que la fura dels Baus ha estat una referència per a molts altres grups que han vingut després, no? Hi ha un abans i un després també de la fura, no? Suposo que sou conscients d'això. I també, Marcelí, fer-te una mica culpable de cara a la gent que va veure el Teatre Experimental, sempre pensa que li llançaràs alguna cosa, per tant, van amb por. A partir de la pura de la fura, la gent...
És que això li passa a Miquel.
El Teatre Experimental amb por. Sempre et pregunta, no? Clar, Teatre Experimental, ui, llançareu alguna cosa? Serà allò, quina roba hi ha que portar? O quin, no?
Bueno, sobre aquesta qüestió a mi em sorprenia, com que va anar tan de pressa que no hi hagués gent fent les coses que fèiem nosaltres als anys 80. Va sortir alguna proposta i de fet teníem uns cosins germans que encara existeixen, que són Royal Deluxe i aquells que s'han mantingut en el carrer i que tenien propostes que molt coincidents, no? I és... Vamos, és per treure's el barret el que ha fet el Jean-Luc amb Royal Deluxe, no? Tot el tema dels gegants i tot això. Però certament als anys 90, quan jo ja havia començat la meva carrera interessat en la tecnologia, les noves formes de gestió de la complexitat o noves formes d'escriptures basades en lo digital, etc., que suposo que en parlarem després, doncs em va començar a cridar l'atenció la quantitat de grups, els festivals que anava, que havien anat amb el bloc de notes... i estaven, diguem, tornant-ho a reescriure, no, a la seva manera. I espectacles amb molt èxit, per exemple, La Guàrdia, un grup argentí que havia sortit d'Organització La Negra, aquests ens van veure el 84, vam estar a Córdoba, Argentina, ens van veure i al cap d'un mes ja van muntar La Negra, després La Guàrdia, i aquests van estar per tot el món i funcionant molt bé, emparats per la Malboro, vol dir que... Però sí, suposo que això, això ha passat. Però malauradament, a Barcelona, al Principat, i probablement perquè nosaltres vam poder seguir vivint del que fèiem, ens vam veure, diguem, ens vam veure abocats a seguir estant a la palestra, treballant i amunt i avall, però... jo crec que el llegat de la Fura de vegades ha estat mal interpretat. No hi ha... De fet, ho parlàvem l'altre dia amb el Roger Bernat i amb els del senyor Serrano, que ells estan treballant molt per fora ara, que hi ha com un problema de que tot aquest coneixement, doncs, jo què sé, des del Joan Baixes, de la Claca, que ell, de fet, va donar encara classes a l'institut, però tota la generació que ve després no tenim un lloc on explicar el que fem, no? Això hi ha, probablement, aquesta, la impressió aquesta de... Ah, ens fotran un pulmó, una freixura o una bola de farina per sobre, no?
Passam ara, si vols, una mica a la teva trajectòria ja en solitari. Bé, ja ho hem comentat després, hi va haver els anys amb los Rinos, que també era tot una... Em sembla que va ser amb Sergi Caballero i Pau Nubiola, si no recordo malament.
Sergi és molt conegut a les Illes perquè és un dels socis de 4 quilos, aquesta marca que ha tingut tant èxit feta de Via de Mallorca. I que ja estan amb les 90.000 ampolles, vol dir que els hi va bé. Ho parlàvem l'altre dia.
Potser per això no està amb el teatre.
I no, perquè ella és, com diu ella, li agrada molt el vi, i aleshores es va aficionar, va conèixer un enòleg que em sembla que el que feia Ànima, i a mitjans dels anys 90, o potser més tard, van començar amb, o a principis del 2000 van començar amb aquesta marca. El Sergi, los Rinos va ser paral·lel a la Fura. A partir de l'any 85, quan vam estrenar Sudo Sudio, em vaig donar compte que entràvem amb la dinàmica dels bolos, de repetir les coses, i casualment, d'una forma casual, ens vam conèixer el Sergi, que és 7 anys més jove que jo, i el Pau, que és 2 o 3 anys més jove que jo, i ens veiem i fèiem accions, vam començar fent grafiti, ens van detenir a Londres perquè vam fer un grafiti pornogràfic davant d'una guarderia, que no ho sabíem, i va venir la policia que va fotre el talego. Després vam passar ja amb la idea de... Vam fer un tag que era com una mena de diana, d'aquestes de tirar, i això es va convertir en uns casquets, després en uns vestits. Fèiem accions ja en horat més de caràcter performàntic, al voltant de la mateixa idea que havia servit pel grafiti. I tot això va passar durant la segona meitat dels anys 80, no? Vam fer un seguit de coses, vam fer una peça molt interessant que s'avança 5 anys a les coses que més tard va fer el Damien Hirsch, que són una rinodigestió, 27 caixes mostrant matèries en descomposició unides com si fos un arbre. Sí. Això és molt xulo. I a l'any 90, doncs, va sortir la possibilitat, a través d'Art Futura, de fer alguna cosa de tall més teatral, i d'això va sorgir Conferència Rinolàxia, que ens van matxacar. Va ser un desastre, en termes de crítica i tal. Però ens vam passar molt bé, de fet. Va estar bé. I allà el grup va acabar, ja. Jo també vaig sentir que potser l'època dels col·lectius, que és aquesta forma de treballar horitzontalment, arribava pel que era el meu curs, diguem, biogràfic, i d'això arribava al seu final, i que encara que treballés amb gent ho havia de buscar una altra manera de fer-ho, no?
I allí
El Sergi va començar amb el Sónar, que és un festival, juntament amb l'Enric Lespalau, que també va estar a la Conferència Rinolàxia com a músic, i Ricard Robles, que vull dir que els ha anat molt bé, perquè han marcat la marca Barcelona avui dia està associada a Sónar, no? I el Pau se'n va anar a viure als Estats Units. Ha tornat fa uns 8 o 10 anys, però va estar vivint allà.
I comences aquí la teva etapa, diguem, en solitari, comences la teva etapa com a autor de les teves obres, i també una etapa en la que vas desenvolupant tota una iconografia molt personal, tota una manera d'entendre l'art escènic molt, molt personal, i inclús arribes a acunyar tota una sèrie de termes, no?
Sí, neologismes, sí.
Sí, neologismes, tota una sèrie de sistematúrgia, no? Explica'ns una mica en què consisteix.
Literalment és la dramatúrgia dels sistemes computacionals. Aleshores jo vaig adonar-me compte que tot el que era en aquesta mena de teoria d'àmbits que es confrontaven a la Fura i que emergien en un procés de col·lectiu i tal, tenien una nova... i que, per tant, servien per gestionar la complexitat associada al teatre. És a dir, fer teatre és una cosa complexa perquè hi ha actors, llums, tècnics, espai, temps, etc. De vegades, quan hi ha un autor, hi ha una autoritat i, a més, hi ha un text, no?
Sí.
Doncs que això hi havia sorgit una nova forma de gestionar-ho, que era els ordinadors, no? La computació. Durant els anys 80 es havien ja donat els primers passos amb el que, pel que fa a la música, va aparèixer el llenguatge MIDI, els instruments electrònics es comunicaven entre ells, van començar a aparèixer els primers ordinadors, tot això ho fèiem ja a la fura. Llavors em vaig donar compte que era possible, a més, que ja ho havien fet a Tiermont, controlar elements autòmates, i que a més era possible fer-ho de manera interactiva. Sí. Això va ser la novetat de principis dels anys 90 i on neix el que és, o podríem dir-ne, internet,
sí,
que és la base de la interactivitat i sí, d'aquesta... Bueno, ja, els meus fills ja han nascut amb internet i això ja no és una, sí, novetat per ells, però per la generació predigital va ser un canvi brutal,
que sí, encara no
anem a palpentes, vull dir que encara no hem, sí, pensat quin és l'abast.
En aquest àmbit, l'any 92, crees Joan l'home de carn, un robot interactiu que es manipula de manera interactiva, un robot forrat amb pell de porc, si no vaig malament, sí, i que va significar també tot un què, no?, en aquell any olímpic.
Bueno, va ser ja quan postolímpic, perquè vam estar a l'octubre del 92, el novembre, no? O el desembre, sí, bastant tard, del 92, i a més a l'Hospitalet, a la Tecla Sala, perquè en aquell moment era un lloc d'assajos i una fàbrica que encara mantenia aquest aspecte. Allà hi havíem fet Tiermont, teníem el magatzem La Fura, havíem assajat Trenolaxio, era un lloc que ara avui és un centre d'art i una biblioteca, no? La més important de la ciutat d'Hospitalet, que està a la Torrassa. Bueno, dit això, sí, efectivament, allà em vaig donar compte, perquè vaig treballar amb el Sergi Jordà, d'aquesta possibilitat d'interactuar. Aleshores, la interacció era molt simple, hi havia un micròfon, un dispositiu MIDI que convertia la veu en un element digital i un programa que es diu Max, que ens servia per llegir més o menys la tonalitat dels crits de la gent i els impulsos de la veu a través d'un microdireccional que et posaves a davant i li parlaves, i això diguem, posava en marxa una sèrie de seqüències random que li permetien moure el cotze, l'aixella d'un braç, el cap i el penis lleugerament.
I tot això ho movia la gent amb
la
el
gent,
seu propi estímul?
La gent
estímul.
Arribava allà i a la millor començaven a cridar, a moure's, i ja tothom el veien allà movent-se, els comportaments eren diferents, eren una mica atzarosos, estaven programats en random, però la veu aguda, quan una senyora reia i tal, doncs movia una miqueta la titola, i aleshores doncs encara reien més, tu. I aleshores venia un gos i es fotia a bordar, i, perquè és l'única escultura que he vist que els gossos li bordin. O al meu poble anaven, que la vaig portar també a Mollà, i venien els nanos, cantaven Joan, el de la titola gran, i no sé què, i bueno, vull dir que allà em vaig donar compte que, a més, la interactivitat produïa una sèrie de situacions que en certa manera, podrien ser equiparables a les que produïm amb La Fura, però en un sentit positiu, no? Perquè la gent era ella mateixa. I això ho he seguit fent després amb diverses instal·lacions.
Sí.
No?
De fet, en Epitó també el que fas és convertir-te tu, diguem, en una mena de robot, un robot que té una mena d'exoesquelet, que li dius, i que el que fa és moure't a tu les diferents faccions, no? Et mou la boca, les orelles, els pectorals, els natges,
sí,
i et converteixes també, diguem, en una mena de robot articulat que, segons vas comentar, podia permetre moure't més enllà de la mort, no?
Sí, bueno, aquest seria el cas de Requiem. Jo vaig... Bueno, la paraula exoesquelet, que és un esquelet, o sigui, una forma semblant a un esquelet però portada a fora, és una cosa que s'ha vist a les pel·lícules i últimament es veu ja per portar màquines i tal, no? Un exoesquelet, per la generació més gran, seria una espècie de Mazinger Z.
Sí.
Seria aquesta acció, no?
Sí.
Aleshores, per tant... Jo vaig desenvolupar dos tipus d'exoesquelets en la meva carrera, un que et mou a tu i l'altre que et serveix per amplificar a través dels teus moviments les coses que fas. No? Aleshores, en el cas d'Epizo seria aquesta primera categoria, que jo li dic muskeleton, exoesquelet muscular, que controla els muscles, i l'altre és dreskeleton, que és un exoesquelet, que és un vestit i per tant et permet amplificar. Que això jo crec que quan comenci fort a l'internet de les coses, doncs el Nike, Adidas i tot això ho posaran, els vestits. Aleshores, en el cas d'Epizo va ser... Bueno, jo em donava compte que l'home de carn tenia un problema per entendre exactament què és el que feia la gent, a pesar de que s'ho passaven bé una estona, però no hi havia, li faltava, com per dir-ho així, una dramatúrgia. Sí. Llavors la possibilitat d'establir una pantalla rere l'altra, i allà intuïtivament vam construir una mena de videojoc, doncs, a pantalles, amb el qual la gent jugava i passava d'una a l'altra, o se la saltava perquè hi havia com ja dreceres per anar d'una pantalla a l'altra, o després d'haver... el joc dura més o menys uns 5 minuts, un cop has passat el joc tornes a començar i la segona vegada passen coses diferents de la primera, és a dir, una estratègia pròpia del que seria un videojoc. Doncs el pitjar un Marcelí virtual, que a més fa molta gràcia perquè l'he fet relativament fa poc i estava prim i ara estic gras i molt sud. I aleshores, vull dir que ja ha canviat, però el Marcelí de virtual segueix allà com quan tenia 30 anys, doncs 34 en concret. I doncs, bueno, tota aquesta qüestió va obrir també un debat molt, molt interessant, no? Vull dir, la gent va flipar, era una cosa totalment novedosa.
Marcelí, recuperant un poc la teva feina aquí a Formentera, no? Amb la Francesca, amb Best and Page, esteu fent de tutors per a aquests artistes que estan participant a la residència, són 13 artistes. Com està anant? Com te sents aquí?
Bueno, bé, un temps de merda, ho he de dir clarament. Venia aquí a anar a la típica postal de Formentera passejant descalç i m'he portat el banyador, ho tinc a l'armari. Però bueno,
és de demanar el llibre de reclamacions.
Sempre, sí, faré una reclamació. Però bueno, com que amb això del canvi climàtic no se sap què passa i de tota manera segur que s'us omplen els pous, no em queda res a dir. Dit això, doncs bé. Bueno, jo he estat a... els primers dies com ocupat a la presentació que es va fer dissabte. Ahir vaig entrar en profunditat amb els alumnes amb aspectes que durant la presentació era impossible de tractar i vam tot el dematí estar parlant de la fura, de la seva metodologia i tal. Ahir la tarda vam treballar aspectes més orgiàstics d'altres treballs com hipermembrana o satèl·lits obscens, i a la vegada doncs ells amb Best and Page han començat ja a fer accions, fan un treball bastant, pel que veig, jo també he intervingut, però molt menys, evidentment, basat en el text, en l'escriptura. L'André està molt preocupat pel tema del relat, de com explicar les coses, dels cuentacuentos, no? Del storyteller, que diu, bueno, tot això. I bé, jo veig la gent molt entregada i amb moltes ganes, i està sent una experiència interessantíssima.
Sí, per acabar una mica amb la teva trajectòria, ens quedaran moltes coses, podríem haver ocupat molt més temps,
sí.
Però anant una mica cap als darrers temps, em sembla que va ser l'any passat que vas estrenar una acció única a València, Tracapello.
Sí. Tracapello, sí.
Tracapello, perdó,
sí.
Que també va ser... Conta'ns una mica, no? Perquè va ser una mena de manifestació que va comptant la seva pròpia, sí, contramanifestació.
Com que ens toca resumir... Sí. I m'enrotllo com una persiana. Bàsicament, aquest fet que em va colpir i sobre el que hi he treballat durant 20 anys, que és el tema de la interactivitat i, per sí, tant, de la figura de l'usuari, tant sigui l'espectador com el propi, diguem-ne, performer o actor que està en l'escena, que, sí, per tant, és capaç no només de la seva veu i el seu cos, sinó mediar amb moltes coses. El 2009 casualment vaig donar-me compte que potser la forma més interessant de fer participar o de crear usuaris era integrar-los en el procés creatiu. I allà vaig fer l'última de les membranes, la metamembrana, basada en això, i bé, el 2015 vaig estar a Estrasburg fent un treball en un barri que hi va participar molta gent i que van participar del procés creatiu. L'any passat vaig fer Tracapello, aquest any he estat treballant a Can Llupià, que és un centre educatiu en què tanquen els nans, una mena de presó per nanos de 14 a 18 anys. Hem fet un mural, ha sigut xulíssim. Vinc el dia 13, vam presentar 1000 caps, que és una mena d'escultura també col·laborativa en la que han treballat unes 150 persones, la meitat de les quals són pacients de malalties mentals. Estic treballant amb aquesta història, està sent molt interessant, molt divertit, i també a mi em permet, doncs, com anar avançant en territoris sense deixar de fer el que faig en territoris que estic explorant de nou, no, per mi.
Francesca, recorda'ns, el próximo acto de la Collective Signatures és el 22.
El jueves 22 al cine a las 8.
¿Qué haréis o qué ofreceréis?
Bueno, es una serie de lecturas y actuaciones, como es bueno, está pensado como la restitución pública final de lo que hemos hecho con Westin Page, Marcelí y los artistas que he seleccionado para esta residencia y para compartir, ¿no?, con el público lo que hemos trabajado.
Ja ho veieu, doncs aquesta residència artística, que no és cosa només dels que hi participen i dels seus tutors, sinó que intenta també doncs contaminar, en el bon sentit de la paraula, la gent de Formentera que puguin gaudir d'aquests espectacles gratuïts, com el del passat dissabte d'en Marcelí o el del pròxim dijous a les 8 del vespre també a la Sala de Cultura. Al cinema serà ja, diguem-ne, l'acte que posarà punt i final a la segona residència artística, Collective Signatures. Marcelí, Antoniet, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Francesca, gràcies. Carol Rola, torna aviat, mos veiem el dijous. I també avui volíem agrair doncs, l'aportació també d'en Miquel Costa, d'Espai F, ja ho sabeu, dramaturg, i en aquest cas doncs, mos ha ajudat a conduir l'entrevista amb en Marcelí. Que vagi bé, Miquel.
Gràcies, Pepo. Fins ara.